Ràdio Falset.
Quatre minuts ens separen de les 2 de la tarda i comencem una nova edició dels 100 anys fent vi, el programa commemoratiu del centenari de la cooperativa que, com sabeu, us acompanya cada dissabte des de les 2 i fins a 2:15. Avui serà un programa una mica diferent, ja que no tenim a la Iona i tampoc tindrem a la Ruth Troiano ni les anècdotes d'un centenari, ja que, com podreu comprovar d'aquí una estona, l'espai d'Anem al Tros tindrem aquí a la Maria Baquer i al Gonçal Barrios a través del telèfon per poder comentar una mica doncs, com està el tema de les malalties en els ceps. Així doncs, sense avançar-vos res més, anem a veure quin és el sumari del programa d'avui.
Lo sumari.
Doncs coneixerem les darreres notícies de la cooperativa, l'espai, la cooperativa al dia. Anirem al Tros amb Josep Maria Cots i parlarem amb el Gonçal Barrios i amb la Maria Baquer sobre les malalties dels ceps. Sabrem qui s'amaga darrere del vi Guetta Lúpia i el tastarem en directe. I acabarem esperonant el programa per fer-vos la pregunta de la setmana. Així doncs, anem a començar, entrem en matèria i anem a veure quines són les darreres novetats pel que fa a la cooperativa.
La cooperativa al dia, amb Iona Colom.
Bon dia a tots, aviam, no sóc la Iona, avui la Iona està en un esdeveniment familiar, però bueno, me toca a mi llegir el que ella m'ho ha preparat. Però abans de tot també voldria fer un petit incís, i és que avui és la tercera vegada que comencem aquest programa amb una nota una mica trista per la cooperativa. Recordem el Ferran, el Miquel, i avui el Toni Nadal. Per què? Ja ho sabeu, durant tot un matí vam estar gravant el que seria un espai terra dedicat al vermut de Falset. Vam començar malament, doncs l'helicòpter no va poder aterrar el celler. Doncs Falset estava cobert de boira. Ell volava per damunt, però, carai, on era Falset? No el veien, no? Al final va aterrar a Riu de Canyes i va arribar en cotxe. Posteriorment va fer un altre vol per completar el reportatge. Però això ens va donar l'ocasió per xerrar amb ell d'una forma força diferent dels seus orígens a pagès, de les terres de la seva família i, com no, de la seva vida professional. I, en acabat, la filmació. No miris a la càmera. Ara fem un passeig, repetim-ho. La frase no és l'acordada. I així molta paciència i cordialitat fins al brindis final que malauradament hem pogut tornar a veure aquesta setmana. Toni, en recordarem. Bé, hi ha altres notícies ja més actuals ja de la cooperativa. Primer que tot, finalment, i després ja de molts dubtes, preguntes, reunions i no sé quantes coses més, la teulada d'Uralita ja és història. Ja no hi és. Un personal tot equipat en monos, caretes, dutxes d'emergència, un celler tot sellat amb plàstic i no sé quantes inspeccions, el dimarts, en poques hores, la restauració ja era un fet. Ara arribaran els nous cavalls, les noves vigues per la teulada i a la Bermà ja tindrem la teulada nova. Per cert, el dijous vam assistir a Barcelona a la inauguració de l'exposició Cellers més modernisme al Caixa Fòrum, on es fa un repàs als antecedents del cooperativisme, a la història, a l'economia, al paisatge, al món rural i a tot el que envolta les cooperatives, els seus cellers i que ara estan en objecte de la seva restauració. Si teniu ocasió, aneu a veure-la. Possiblement vingui a Falset, ho hem estat demanant, no ho tenim encara clar si serà possible, però si en tot cas organitzaríem una sortida per poder-la veure en directe. És un fet molt interessant per posar en evidència, sobretot a la gran ciutat, un model empresarial, en aquest cas cooperativisme, que bueno, tot demostra que, passat els anys, continua sent més viu. I altres informacions. Ja sabeu que durant els últims dies doncs, el celler hem anat portant diferents coses en ocasió del centenari. I aquesta vegada tenim dues exposicions. Una, Camins històrics i tradicionals a les comarques de Tarragona. Aquesta la podreu veure al Casal de Marçà. El seu autor, el Rafael López Montné, és de Tarragona, i el que volia fer amb aquesta exposició és posar de relleu i difondre els aspectes innovadors i singulars del conjunt del patrimoni dels municipis a les comarques de Tarragona. Amb aquesta finalitat hi contribueix el programa de difusió cultural supercomarcal en el marc del qual es va publicar l'any 2005 el llibre titulat d'aquesta forma, Camins històrics i tradicionals de les comarques de Tarragona, del que aquesta exposició n'és una adaptació. La podreu veure durant tot el mes de juliol al Casal de Marçà. I l'altra, Benvinguts al món de la pedra seca, mos diu que ni fang, ni morter, ni ciment, pedra sobre pedra, habilitat, enginy i la gravetat com a única aïllada. Conscients de que el paisatge té un paper important en la construcció de la identitat col·lectiva de les nostres comarques, integrat per un conjunt de valors culturals, històrics, etnogràfics i lingüístics que ens caracteritzen i defineixen com a poble, la Diputació de Tarragona us proposa l'exposició Pedra Seca al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre, patrimoni i paisatge. Durant tot el mes de juliol també aquesta la podreu visitar al Celler de Falset. Bé, i això és tot per aquesta setmana, doncs, en quant a actualitat de la cooperativa. Fins una altra.
Doncs bé, després d'aquest espai de la cooperativa al dia que avui ens ha fet el Josep Maria, anem una altra vegada amb el Josep Maria, però ara ens preparem per anar fins al Tros.
Anem al Tros amb Josep Maria Cots. Col·laboren Joan Queralt, del Departament d'Agricultura, D.O. Montsant i D.O. Cupriorat.
Bé, tot sovint els que estem cultivant la terra directament i en aquest cas també no, els nostres convidats que en un moment sentirem, quan passegem per la vinya, quan estem llaurant o no llaurant, passant la desbrossadora, ensofatant o espollant, esperonant, sobretot aquests últims dies, sobtadament, d'una forma molt sobtada, mos parem i diem, carall, aquest cep estava viu i avui ja quasi que està mort. I això es repeteix un dia i un altre dia, i sobretot en els últims temps la incidència que té amb la sequera, parcel·les que no es llauren, parcel·les que necessitarien suport d'aigua, parcel·les que necessiten un suport hídric i que estan canviant la seva forma de desenvolupament del cep. Fa molts dies que no hem parlat de les malalties del cep, en aquest cas no ens referim ni al mildiu, ni a la cendrosa, ni al cuc, sinó a problemes més traumàtics i que ens portaran d'una forma més puntuals a atacar. Per aquest tema tenim la Maria Baquer aquí en directe als nostres estudis i suposo que a través del fil telefònic el Gonçal Barrios. El Gonçal és el tècnic en viticultura, un especialista en la vinya del Departament d'Agricultura i bé, que d'una forma molt, molt agraïda ha volgut també participar en aquesta mica de tertúlia per veure com tenim el problema de les malalties. Gonçal, ens està sentint?
Sí, senyor, bon dia.
Bon dia.
Bones tardes, ja.
Escolta, els pagesos és el que hem dit, no? Ens trobem amb un ECBA que treballant, doncs en sec, que d'avui per demà uns ceps estaven bé i en dos dies les fulles han canviat de color i en pocs dies els ceps moren. Per què?
Sí, bueno, això és, diguem, una sintomatologia que ja fa molts anys, és molt antiga, que és la esca de la vinya. És una degeneració interior de la fusta que produïda per una sèrie de fongs que antigament nosaltres només analitzàvem aquella fusta de color groguent típica que es desfà en la mà i creiem que eren només els fongs que en aquell moment trobàvem allà, però des que es va prohibir la utilització de l'arsenit sòdic, que tothom coneixia i que és un producte molt tòxic, per això es va prohibir dins de la Unió Europea, doncs hem perdut l'única eina de lluita química que teníem. Llavors, tota la línia d'investigació que s'ha fet, no aquí a Catalunya, a resta de l'Estat i a nivell mundial, també acaba d'haver-hi un congrés el mes de juny a València sobre aquest tema de malalties de fusta a la vinya, ens hem donat compte de que hi ha tota una sèrie, una seqüència de fongs primaris que penetren per les ferides de fusta i que produeixen o trenquen les defenses a la planta i que permeten que després els altres fongs, que són els que nosaltres coneixíem, ataquessin i descomposessin la vinya amb aquesta estructura de color groguenc i molt esponjosa que se fan amb els dits. Sembla que no hem adelantat res perquè no tenim encara solució química, però ara sí que sabem la història del que està passant i, per tant, serà més fàcil intentar protegir en el moment en què ja coneixem algunes matèries actives les ferides a poda perquè aquesta seqüència primària de fongs no penetrin. De fet, directament a el que em preguntes, que són aquesta sintomatologia que en dos dies el cep se more, a l'altre nom de l'esca era llampat o feridura que pertany a aquesta situació. I és molt senzill. L'evolució lenta de la llesca, que és la mateixa, és amb aquestes menes de coloracions i necrosis que passen entre els nervis de les fulles i que és l'efecte lent del fong dins de la fusta, però quan arriba un moment amb moltes calors i humitats relatives molt baixes i molta de l'estructura dels gots que tenen que pujar la saba de les arrels capdalt està desfeta pel fong, evapora molt, no pot xupar de baix i llavors es produeix una mort súbita que és el llampat o la feridura, que és aquesta sintomatologia que tu en dius i es dona precisament a l'estiu, tal com deies.
T'he passat una mica de documentació fotogràfica i hi havia diferents casos, no? Aquesta seria una i l'altra, doncs ceps que amb poca brotació, l'enguany broten poc, l'any que ve menys, i arriba un punt que el tercer any ja no broten. Clar, no es pot parlar en un programa com aquest de tota la sintomatologia, s'hauria de veure, no? Però bueno, aquí tenim la Maria, que també n'ha vist prou aquí a la zona, i ella també t'ho pot comentar.
Bones, Gonçal.
Molt bones, Maria.
Hola, què tal? Bé, bueno, el Josep Maria m'ha passat una sèrie de fotografies i amb algunes se pot veure molt clarament la coloració, les decoloracions aquestes que parlaves abans amb el Josep Maria, que és el que estem veient, suposo, a tota la zona de, bueno, a tota la zona de Catalunya, aquestes decoloracions que acaben finalment amb, quasi amb la mort dels ceps.
Sí.
Llavors també enguany ens estem trobant amb l'assecament de, bueno, amb la poca brotació de moltes vinyes, que suposo que una mica degut a el que estem trobant, no? Degut a la sequera també una mica que teníem.
Correcte, això ens ha passat, aquesta última cosa que estàs dient, Maria, ens ha passat, ja ho saps, en diferents comarques de Catalunya, el Penedès, aquí a la zona de l'Alt Camp, a Nulles, aquí a la zona del Marroig, hem anat amb tu a veure-ho, i ahir vaig estar a la zona de Verdú veient exactament el mateix. I és que hi ha, per exemple, en línies de ceps amb emparrat, trossos de ceps contigus que tenen una brotada la meitat o una quarta part dels al costat, una cosa absolutament irregular. Hem fet quantitat d'analítiques al nostre laboratori de diagnòstic i no hem trobat cap causa sanitària. I al final, entre tots els companys, tant del servei com tu i els altarrestes de tècnic de les ADBs, hem arribat a la conclusió de que era un tema de sequeres, i sobretot en ceps d'una edat de 3, 4, 5 anys que han estat produint força, i aquest hivern el que ha plogut ha sigut molt poc, doncs ho han notat a l'hora de brotar. De fet, ara, després de les dues darreres pluges que han hagut, en dues setmanes consecutives, ja es nota una miqueta de diferència en molts llocs. No tots, però en molts llocs. Això confirma una miqueta que aquest últim símptoma és a la sequera.
Bé, també s'han detectat que hi ha ceps que ja no han brotat, perquè també s'han donat per morts. Clar, jo no et puc preguntar ara si també és per la sequera, perquè la sequera i la competència a no remoure la terra, per tant, la competència en l'herba, ha pogut també influir, i clar, aquí solució no n'hi ha.
No n'hi ha, a veure, el fet de la mort d'un cep per una causa sanitària de fongs pot ser o bé pels fongs de fusta que ataquen a la part aèria de la planta, o bé per fongs d'arrels que ataquen a la part de baix sota terra. Aquesta és típica, l'acció sobretot de l'armilària, que aquí el priorat és un dels factors limitants moltes vegades en l'evolució en parcel·les, sobretot ja d'una certa edat, perquè deixen el terra infectat. Això ho sap tothom, no hi ha una solució química, sobretot a puestos on s'entolla l'aigua, etc. I no solament aquest fong que afecta a la vinya, sinó que afecta l'ametller moltíssim, afecta el presseguer i moltes espècies llenyoses. Aquest és un símptoma que ataca bàsicament a rodals, els típics símptomes a rodals. El fet dels fongs de fusta afecten a ceps aïllats, mai a rodals. Un cep aquí, l'altre cep allà, i vaja, té una sintomatologia que és la que hem explicat. Encara no hem parlat de l'altre, que és el símptoma eutipiosis, que és un fong que va entrar a la zona de Badajoz l'any 1974 i que després s'ha estès per tot, diguem, per tot l'estat, i que pertany a una altra evolució que també és un fong de fusta. Però de totes maneres, els fongs de fusta que afecten a la part aèria de la planta, la seqüència primària és igual pel símptoma eutipiosi i pel símptoma llesca, per tots dos. Són els que permeten després l'entrada de cada un dels dos, que diferenciarà doncs llesca o tipa, però aquesta seqüència primària és la mateixa. Ara també podem dir una cosa, que en una època de sequera com la que hem viscut enguany, els ceps que van produir molt l'any passat i que tenen molta part de l'estructura dels gots per dins destrossada o feta malbé pel tema del fong, pot ser que enguany no brotin, no? Que afectin moltíssim el que és les reserves de la planta i tal, i no hagin ni siquiera pogut brotar. De tota forma, això s'ha d'anar al camp, amb la Maria hi podeu anar, o amb mi, o amb
el... Veure-ho directament.
Veure-ho directament, analitzar, veure què és el que ha passat allà, i podrem definir si és una cosa o l'altra.
Bueno, des de l'ADB el que també fem és una mica de tots els viticultors que estiguin interessats a veure realment si del que es tracta és una... que tenen malalties de fusta, o que es tracta enguany, que és del tema de la sequera, doncs a tots poden adreçar a l'ADO i concretament a l'ADB, i d'aquesta manera podríem anar a observar les vinyes i veure realment si es tracta d'una cosa o d'una altra. El que passa, desgraciadament, pel que fa a malalties de fusta, poca cosa hi ha al mercat actualment, productes per combatre aquest tipus de malalties no la tenim.
Bé, jo suposo que ara us posaríem moltes preguntes si la por de forta pot influir, caldria no xorracar doncs, determinats braços de l'arbre per provocar ferides, si les prepodadores també estan ajudant a escampar l'enfermetat. Bé, jo em penso que ens hauríem de plantejar ja un debat més ampli entre els professionals, vull dir, més amb el cosí del centenari de la cooperativa, que poguessis estar aquí entre nosaltres i bé, parlant directament amb els implicats i juntament amb la Maria, doncs poder trobar solucions in situ. Gonçal, moltes gràcies per atendre-nos i crec que en pocs dies ens podrem tornar a posar en contacte per organitzar una xerrada d'aquest tipus.
Quan vulgueu, ja sabeu que estem a la vostra disposició.
Moltes gràcies, doncs. Vinga.
Fins una altra.
Bé, doncs donem les gràcies al senyor Gonçal Barrios del Departament d'Agricultura i també a la Maria Baquer, ADB de la Déu Montsant, que ens ha estat acompanyant aquí en directe als estudis de Ràdio Falset. Bé, nosaltres seguim avançant amb el programa i anem ara darrere d'un vi.
Darrere d'un vi.
Bé, avui ens acompanya l'Arturo Bordalàs. Ell va néixer a l'Hospitalet, tot i que viu a Gratallops des de que tenia 5 anys. Va estudiar enologia a l'Escola d'Enologia Jaume Ciurana de Falset i l'any 1997 va decidir fundar el celler Bordalàs García juntament amb el seu germà i amb els seus pares. Abans d'emprendre el celler, portaven el raïm a la cooperativa de Gratallops, però quan el Rafael, germà de l'Arturo, va acabar els estudis d'enologia a la Universitat Rovira i Virgili, van creure oportú crear el seu propi celler. Així doncs, la família va decidir optar per la filosofia d'utilitzar únicament el raïm provinent de les seves finques per poder controlar així tot el procés des del cep fins a la comercialització. Amb l'Arturo coneixerem avui qui s'amaga darrere del vi, Guetta Lúpia 2008. Arturo, bon dia.
Hola, molt bon dia, Sequiel.
Bé, com hem explicat una mica la introducció, treballeu tota la família al negoci. Com es porta això d'un negoci familiar?
Bueno, a veure, en principi, molt bones a tots. Gràcies per haver-nos convidat. Dic haver-nos perquè sempre parlo en primera persona, però vull referir que, o sigui, és un celler familiar. Quan parlem d'un celler familiar, volem dir familiar 100%. És a dir, el meu pare, el Rafael, la meva mare, l'Encarna, el meu germà, Rafael, i jo, Artur. D'acord? O sigui, portar un celler familiar té la seva part positiva i la negativa. La positiva és molt maco. O sigui, és una cosa que no tens gent de fora, amb la qual pots controlar molt bé tot el que és tema logístic, tema conreu de vinya. Estem els quatre, única i exclusivament, no tenim gent de fora. I amb el tema comercialització, evidentment, el mateix. L'únic que, clar, evidentment, el que és tema comercialització ho portem fora. Exportem actualment el 80-85% de la producció. I, evidentment, els meus pares doncs es queden una miqueta a la retaguarda, oi? Però qui portem el celler som el meu germà i jo, que som els que, bueno, doncs hem pogut estudiar i hem pogut tindre més medis per poder sortir, per poder veure altres coses i saber com és la millor manera d'enfocar el teu celler.
Vau optar per només utilitzar el vostre raïm. Quins avantatges i inconvenients us suposa això?
Bueno, tornem a lo mateix. Inconvenients, en principi, molt pocs. L'únic que se'm pot vindre al cap ara en aquest moment és de créixer molt el celler. Perquè, clar, si compres és molt fàcil comprar més quantitat i fer més número d'ampolles. Avantatges, personalment, tots. Per què? Per lo mateix. Perquè com que estàs damunt de la finca, estàs damunt de la comercialització i estàs damunt de la venda. Amb la qual cosa, quasi, sempre s'escapa alguna cosa, però quasi ho tens tot controlat, ho portes tot personalment.
Controles tot el procés des del principi, això doncs és també important, no? On teniu les vostres finques?
Actualment, Bodegas BG, que són, bueno, si són els cognoms de Bordalàs García, que és la família, per això el celler familiar. Les finques, actualment tenim 10 finques i totes estan al terme de Gratallops, tot és Priorat.
I quines varietats teniu?
Varietats tenim, bueno, les típiques Garnatxa Blanca i Viure Macabeu, que són les blanques per un vi blanc que fem, i després Garnatxa Negra, Carinyena, típic Priorat, i després tenim una miqueta de Merlot i de Cabernet Sauvignon.
Quina és la vostra producció actualment?
Actualment estem sobre 18.000, entre 15.000 i 18.000 ampolles anuals, repartides en 4 vins.
Sí, abans de que entrem a que ens expliquis una mica els vins, ens anticipaves abans de que un 80% del vostre vi es destina a l'exportació. Déu-n'hi-do.
Bueno, déu-n'hi-do, però és el que diem, amb els temps que corren. Aquí a Espanya, bueno, no entra molt en política, però aquí a Espanya sempre hem tingut més aviat la cultura del porró. O sigui, sempre tots a casa, tots hem tingut el porró. Aquí sempre es feia el pa amb oli i sucre per berenar. O sigui, sempre hem tingut el vi. El que passa és que actualment s'està canviant la mentalitat. Hi ha molta gent jove que està fent cursos de cata, per a veure què més hi ha darrere un vi. S'està millorant les elaboracions dels vins. Abans se feia, se ficava tot el vi al cup, al trull, i es deixava fermentar i sortien vins de 18, de 19, de 20 graus naturals. Ara no, ara s'està mirant molt més de fer uns vins més apetecibles, més gratificants en boca, buscar altres coses. I és per això, què passa? Que aquí no hem tingut aquesta cultura d'agafar quatre joves, sortir i comprar-nos una ampolla de vi, costi el que costi, entre els quatre, i fer un tast, una degustació a casa. Abans teníem el porró, nosaltres els joves no podíem beure perquè, clar, no es bevia tant. Ara s'intenta fer una degustació d'uns vins i és gràcies a això que avui en dia se poden elaborar aquests vins.
Actualment quins vins esteu elaborant al vostre celler?
Vale, al celler tenim quatre vins. Nosaltres, com hem dit, vam començar l'any 97 i la primera anyada que va sortir va ser Guetalupia. Guetalupia, bueno, explico així una miqueta ràpid el nom. El nom de Guetalupia és el primer assentament que va haver a Gratallops, que era una torre de vigia, i és el primer nom que se li va ficar al poble. Per què vam agafar aquest nom? A nosaltres ens agrada que el nom tingui un perquè, no sigui un nom genèric. Llavors, és un nom personal, que és el que busquem amb els vins, personalitat. Guetalupia el vam agafar perquè és el primer nom que va tindre el poble, on nosaltres tenim el celler, i llavors volem agafar la tradició aquesta del nom del poble i portar-lo a la modernització d'avui en dia, de treballar amb aquest nom, de que tothom coneixi aquest nom, Guetalupia. Igualment és el que fem amb les vinyes. Nosaltres les vinyes, per exemple, amb el vi Guetalupia, la mitjana d'edat de la vinya està sobre els 98-100 anys, amb la qual treballem la manera com els avis treballaven, com la gent antiga, la gent d'antes treballava la vinya, amb la modernització d'haver estudiat, d'haver viatjat i d'haver conegut altres maneres d'elaboracions amb tina d'inox, fermentacions controlades, etc. etc.
A part del Guetalupia, hi havia més vins?
Sí, després, l'any 2003, vam treure un altre vi, que es diu Frafort. Vam creure que el Guetalupia era un vi massa top, massa exclusiu, per la gent que no hi entenia molt de vins. Llavors vam treure un creiem que amb una escala, saltàvem directament del primer esglaó a l'últim. Llavors vam creure que faltaven esglaons i vam fer el Frafort.
Explica'ns una mica el Frafort, doncs, quina diferència tindria amb el Guetalupia,
bueno,
a veure...
Vale, bàsicament, les diferències, Guetalupia, la vinya, són 98-100 anys, la mitjana edat de la vinya. Amb el Frafort ja baixem als 55-60 anys, la mitjana de la vinya. Diferència, estret diferencial també, Guetalupia se fa amb 100% fusta nova, barriques de 225, en roure francès, 100% nou. Del Guetalupia, per economitzar costos, passem la barrica del Guetalupia, quan ha passat els 18 mesos, passem al Frafort. Posem el vi a la mateixa barrica, sense rentar, sense, bueno, una rentada, una esbandida, però sense una rentada agressiva, per no perdre totes les propietats de la fusta. Llavors, passem al Frafort, al qual s'hi està uns 14 mesos.
A part d'aquest del Guetalupia i del Frafort, també teniu un altre vi, que és el Cid del Molí.
Bueno, el Cid del Molí és un vi blanc, que vam fer... Bueno, la mitjana d'edat del Cid del Molí està sobre els 35-40 anys, que és bastant. Bueno, el nom també, el nom és una miqueta peculiar. Els noms, com he dit, bueno, han de tindre un perquè a casa nostra, perquè nosaltres intentem treballar amb això amb personalitat. Molí és la finca on tenim les vinyes, la Garnatxa Blanca i la Viura, el Macabeu. I llavors el sí, llavors quan nosaltres quan fem els noms ens asseiem a casa, al celler, els quatre, sempre. I estàvem parlant i clar, el Molí era la finca i nosaltres vam dir sí, el Molí ha de ser, però què posem? El Cofí del Molí? No ens agradava. I clar, bueno, jo, bueno, a part d'això també soc una miqueta de músic. I llavors, tastant, me va recordar una miqueta nosaltres estàvem dient que era un vi femení, era un vi sensible, Llavors, clar, a mi se'm va encendre una miqueta la bombeta i vaig dir, sensible, el sí del molí. Llavors, bueno, mon pare i ma mare em van mirar així una miqueta estranys, mon germà va dir, bueno, és el pobret és músic, o sigui, no està molt bé. I llavors ell me va dir el no, i vaig dir no, perquè és que amb una escala de do, el setè grau, la nota se'n diu la nota sensible, i és el que estem dient, aquesta frescura...
Que arriba allí, no?, la sensibilitat.
La sensibilitat.
Ja hi som, sí.
I llavors vaig dir, doncs el sí del molí, i d'aquí va sortir.
Molt bé.
Doncs per acabar de fer el repàs, només ens falta, si no m'equivoco, el Pamatura, que és l'últim vi dels sí. que elaboreu al vostre celler.
Sí, aquest és un vi que ha sortit ara, el 2010, va veure la llum. És el Pamatura. Pamatura, vi de família. El nom també té un perquè. És com ens diem a la família. Celler familiar, ho sentireu massa cops, això, avui. Llavors és Pamatura. Pa de papi. Ma de mami. Tu de Arturo, que a casa em diuen Turo, i Ra de Rafael, que jo li indico a mon germà Ralf. I d'aquí va sortir Pamatura, vi de família.
És que és fàcil a vegades buscar nom.
Bueno, no ens pensem, perquè després, clar, també hem de pensar que van fora. I la pronunciació fora els vins és molt important, molt important.
Sí.
Molt bé, una vegada fet aquest repàs, si et sembla, entrem al que ens ocupa avui, que és el Guetalupio 2008, del qual tots en gaudim d'una copa aquí, inclosa la Maria, que s'ha volgut quedar també a fer aquest tast, vull dir que si vols intervindre en aquest tast també pots.
Li demanarem l'opinió.
I ens has anticipat ja una mica el procés d'elaboració o les varietats que utilitzeu per aquest vi. Explica'ns ara potser una mica el procés d'elaboració abans d'entrar pròpiament al tast.
Procés d'elaboració, bueno, doncs, evidentment, per aquest vi, si les vinyes són tan velles, evidentment està tot plantat amb coster. Amb coster és totalment manual, tot. Amb la qual la vendímia, la brema, també és manual, amb nosaltres vermem amb caixes de 12, 15 quilos de plàstic, ho portem a celler, bueno, i és típic i tòpic, se fa la pesada, l'estat sanitari del raïm. Normalment nosaltres l'estat sanitari sempre ho fem en camp, sempre intentem, per això, les avantatges de portar-ho tot familiarment. Per què? Perquè ja en camp no has d'anar a la gent dient-li si veus un gra que no estigui bé, evidentment hem d'intentar que el gra ja no hi arribi a la brema, un gra que no estigui bé, amb la qual ja ho fas tu, per això ho portes tu i estàs quasi cada dia, cada dos dies estàs damunt de la finca i justament abans de començar la brema. Llavors ho vermem, ho passem per una derrapadora centrifugadora per intentar no xafar molt el gra del raïm i passa directament amb tina d'inox i fem fermentació espontània. En 2-3 dies comença la fermentació amb el llevat autòcton del Priorat. Sabem que el raïm té una capa cerosa per fora, que és la pruïna, que és allà on s'enganxen els llevats, terra, de tot. I aquests mateixos són els que ells mateixos espontàniament comencen a arrencar la fermentació. Llavors fem una fermentació bastant llarga, normalment pel Guetalupia, que és el vi que estem tastant, estem parlant d'uns 28 a 32 dies, sempre controlat cada 12 hores, temperatura, densitat, d'acord? I cada dia se fan els remuntatges, cada 12-24 hores, sempre intentant escoltar el vi, sempre, encara que soni malament, amb la copa a la mà. És a dir, sempre és cata organolèptica. Està molt bé, els laboratoris, tenim les màquines, però pensem que al final qui es veu el vi és un humà. Les màquines estan molt bé per controlar molts paràmetres, però nosaltres sempre intentem treballar al màxim possible cata organolèptica. Què volem dir? Clar, si estem mon germà i jo, gràcies a Déu, tenim llindars diferents, amb la qual sempre intentem, el que no veu un, ho pot veure l'altre, i així ho pots controlar molt millor.
Doncs molt bé, si et sembla, comencem aquest tast i... Comencem, com sempre, amb la fase visual. Ens expliques una mica què podem veure.
Bueno, en principi veiem que no és un vi aigualit. Veiem un vi amb una densitat. Veiem també que no té les tonalitats... No té les tonalitats d'un criança molt, molt pujades. Ho té més amb un vermell... amb una miqueta lileta, ¿vale? són unes tonalitats violàcees, ¿vale? d'un vermell rubí, una cosa així molt brillant. També veiem, no es veu molt, molt, molt nítid. Per què? Perquè nosaltres no clarifiquem, no filtrem, no estabilitzem. Amb la qual cosa hem de pensar que amb el transport i a l'hora de servir, bueno, doncs una miqueta de baixos, que és la cosa més normal i més natural del món. D'acord?
Anem ara amb Nas, què li trobem quan olorem aquest vi?
Bueno, amb Nas, principalment en surt mineral, típic de la carinyena. Estem parlant que aquest vi està fet un 55% de garnatxa, un 35% de carinyena, un 5% de merlot i un 5% de cabernet sauvignon.
Surt la carinyena, surt.
Surt la carinyena, surt la mineralització.
Sí, sí.
I després comencen a sortir baia, maduixes, surt una miqueta de cassis. Lo que principalment amb aquest vi no trobem és la fusta. Estem parlant que és un vi que té 16-18 mesos amb fusta nova i la fusta en cap moment està present al nas.
És molt bo això. Trobes el punt exacte del producte, no del maltori, que també li porten la seva personalitat, sí. Però no li queda al damunt.
No, és més, nosaltres creiem que la barrica és més per domar més el taní que no pas que sigui molt present la fusta amb un vi, que no pas que són els vins que normalment hi ha molta gent que comercialitza. Trobem molta fruita amb nas, però fruita madura, aquesta maduixa, aquesta cirera que dèiem, surt confitat, surt com una miqueta de mermelada. Lo que nosaltres diem també amb aquest vi, sobretot amb el Guetalupi, amb els nostres vins a casa passa així, perquè ho intentes fer així, és la política que tenim, surt molt la personalitat del celler, el caràcter del celler, però nosaltres diem moltes vegades que són vins molt complexos, són molt, molt, molt complexos, tenen molts registres amb nas, també amb boca, però amb nas sobretot, nosaltres fem un vi que, per exemple, ara estem tastant un 2008, que ja porta uns dies ampolla, i és un vi que el pots obrir i el pots tastar, però és un vi que, a mesura que està el vi a dins de la copa, va evolucionant. Llavors, és una miqueta, no és un argument de venda, no és un màrqueting, però amb un mateix vi tens molts, molts, molts registres i pots dir que tens més d'un vi a la copa.
Per tant, recomanaríem decantar-lo?
Sí, 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 sí.
I obrir-lo una bona estona abans, sí. També.
Bueno, no sé si puc fer publicitat.
Òbviament que pots.
Tinc un restaurant a la Vilella Baixa, el restaurant de Cal Pep, i hi ha molts clients que gràcies a poder estar, és el que diem, no?, al celler, i tindre un restaurant i estar en contacte amb la gent, estic intentant ajudar la gent a que comenci a aprendre i a entendre els vins del Priorat, i els grans vins del Priorat, que són molt difícils d'entendre per la gent que no hi està en un nivell de cata important. I què passa? Que hi ha molta gent que em truca i em diu: Artur, faig una reserva per dissabte o per diumenge. I em diuen: podem tastar un Guetalupi? Quina anyada ens recomanes? I sobretot, obre'l quan tu creguis oportú. Llavors, sempre, depenent de les anyades, però mínim, les puc obrir a 8:45 o les 9 del matí perquè vinguin a dinar a les 3:30 del migdia.
Déu-n'hi-do. Si et sembla, continuem amb aquest tast. Havíem fet la... Ens quedava tastar-lo, bàsicament.
El primer que trobem és una entrada molt suau, no és una entrada agressiva. És un vi que ens omple tota la boca. Fas la primera passada, notes una sensació molt agradable, una sensació de frescura, torna a estar la maduixa present, molt present, i et beus el vi i et fa l'explosió. Després d'haver begut el vi, et fa una explosió de fruita, com si estiguessis menjant ara les maduixes en boca. Sí, notem el que estem dient?
Jo notava perquè hi veig molta complexitat amb aquest vi, no? I és aquell que no és malangullo i està,
no.
Te queda molt en boca i necessites temps, anar mitjant, per anar-li trobant tot això que tu has dit. Maria, què et sembla?
Bé, és un...
Tu que estàs acostumada a tastar vins del Montsant, bueno... no entrem si és millor o pitjor, eh? No, aquí no,
no, deixarem de competir i celebrarem que tenim un vi del Priorat aquí. No, la veritat és que és un vi amb molta complexitat. Visualment té molt color, és el que deia ell, té uns colors no marrons, sinó uns colors que es noten les fruites, i gustativament és un vi que t'ompli realment la boca, no? I és un vi que pots estar estona degustant-lo, que pots trobar, el que deia ell, molts matisos amb aquest vi.
Naltros, si em permeteu, bueno, és el que diem, no? Sobretot és el que ha dit Josep Maria, que és un vi molt llarg, que és un vi molt llarg en boca. És el caudalí que diuen els francesos. Aquí podríem estar tranquil·lament parlant d'un 8, d'un 9, amb una escala de 10. Amb la qual cosa, naltros fem vins, que és el que diem, que són molt llargs i molt presents en boca, i amb lo qual ho fem vins que, com avui en dia es diu que es feia molt el fast food, que és el menjar ràpid, nosaltres hem volgut trencar una llança i fer-ho a l'inrevés, fer slow wines, vins lents, no? Per menjar lent, to slow food. Llavors, amb lo qual fem vins molt llargs, molt potents en boca, per què? Per poder-los casar amb un bon menjar, amb una bona caça, amb una bona carn de caça. Perdiu, conill, carns que tenim aquí al Priorat, que podríem fer un bon estofat. Per què? Perquè el vi és molt, molt potent en boca, llavors necessitaríem algú també bastant potent amb cuina.
Doncs molt bé, tu ens has fet una explicació força completa, no tenim més temps, llàstima, nosaltres potser ens quedarem fora d'antena d'acabar de tastar aquest vi i acabar-lo de disfrutar.
Sí, no, per què?
Però posem el punt i final amb aquest espai darrere d'un vi i anem directament a esperonar el programa per acabar el més ràpid possible.
Esperonem el programa.
I abans d'esperonar el programa, però, em faltarà una cosa, que és que ens diguis un número de l'1 al 11 per saber qui és el guanyador de l'ampolla de vi de la setmana passada.
El 8.
Doncs el número 8, la Núria Bea, que per cert fa poc ha sigut mare, doncs ella s'emporta aquesta ampolla de vi. No arriba amb un pa sota el braç, però arriba amb una ampolla de vi sota el braç, que també està força bé.
No hi ha hagut trampes.
Ara sí, anem i esperonem el programa.
Esperonem el programa.
I bé, farem una pregunta avui, potser una miqueta més difícil de l'habitual, relacionada amb l'entrevista que teníem amb l'Artura, i preguntarem amb quin any es va fundar el celler Bordalàs Garcia. Així doncs, si no heu estat prou atents, podeu escoltar la repetició del programa demà, diumenge o dilluns a partir de les 9, i trobar la resposta a la pregunta que us fem aquesta setmana. Quin any es va fundar el celler Bordalàs Garcia? Com sabeu, podeu enviar les vostres respostes a través del correu electrònic.
100anysfentvi@radiofalset.fm
100anysfentvi@radiofalset.fm, el 100 amb números, i teniu temps fins al proper divendres a les 6 de la tarda per respondre a la pregunta d'aquesta setmana, que dèiem i repetim una vegada més, és quin any es va fundar el celler Bordalàs Garcia. Molt bé, donem les gràcies a tots els nostres convidats d'avui, al Josep Maria, com sempre, que ens ha acompanyat. També agrairem la participació del Gonçal Barrios a través de la línia telefònica, de la Maria, que ens ha acompanyat a l'Espai del Tros i que s'ha quedat amb nosaltres també a tastar aquest Guetalupia 2008, i a l'Arturo Bordalàs, al qual li desitjarem molta sort pel futur, que vagi tot molt bé. I bé, a tots els que ens heu estat escoltant, us emplacem la propera setmana a partir de les 2 en directe aquí a Ràdio Falset per escoltar una vegada més als 100 anys fent vi. La setmana que ve tindrem el senyor Jaume Domènech, president de la denominació d'origen Montsant, i tastarem un vi amb ell mentre ens explica una mica en què consistirà l'acte dels 10 anys de la DEO Montsant, que es farà també la setmana que ve. I donarem les gràcies avui a un tècnic que no havíem tingut fins avui, és el Jordi Soldevila, que avui ha fet sessió doble, tertúlia i després tècnic. També li agraïm a ell i us agraïm a tots vosaltres que ens hagueu escoltat. Ens retrobem la setmana que ve. Moltes gràcies i 100 anys fent vi.
Adéu-siau.